Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. El TSJ condemna Laura Borràs a 4 anys i mig de presó per falsedat i a 13 d'inhabilitació per prevaricació. La decisió s'ha comunicat aquest migdia a les parts. El tribunal proposa al govern espanyol la concessió d'un indult parcial en favor de Borràs, que rebaixaria la pena de presó a 2 anys com a màxim i evitaria així la seva entrada a un centre penitenciari. La sentència imposa a Isaías Herrero 2 anys de presó i a Andreu Pujol 1 any i 2 mesos. El curs escolar 23-24 començarà el 6 de setembre, a jornada completa, i els estudis postobligatoris el dia 12. Ho ha anunciat el Departament d'Educació, que fixa un criteri estable d'inici de curs a primària i secundària el 4 dia laborable de setembre, i el batxillerat i formació professional després de la diada. Els sindicats critiquen que el calendari es triï sense negociació. L'Hospital Clínic de Barcelona confirma que els hackers han publicat a la internet fosca fins a 4 gigas de dades personals de pacients, professionals i proveïdors sostretes amb el ciberatac de començaments de mes. L'Agència de Ciberseguretat ho considera una prova de vida, que es diu, per part de Ransom House, per continuar l'extorsió, i preveu noves filtracions d'aquí a 2 setmanes. El Congrés convalida el decret de reforma de les pensions amb els vots favorables dels grups del govern i dels seus socis parlamentaris. El PP i Ciutadans hi han votat en contra i Vox s'ha abstingut. La norma busca garantir la sostenibilitat del sistema de pensions amb un augment de la cotització dels sous més alts i un increment de les pensions mínimes. La inflació ha baixat 2,7 punts al març, s'ha situat de mitjana a l'Estat en el 3,3% a nivells d'agost del 2021. Segons les dades provisionals de l'Institut d'Estadística, el descens respon a la baixada de preus dels carburants i l'electricitat. Jair Bolsonaro torna al Brasil després de 3 mesos d'autoexili a Florida, als Estats Units. S'espera que lideri l'oposició al govern de Lula da Silva, tot i que no ha reconegut mai la seva derrota. Bolsonaro té una dotzena d'investigacions judicials pendents. Detingut un periodista nord-americà a Rússia acusat d'espionatge, un fet que no passava des de fa molt de temps. També s'ha sabut la detenció del pare de la nena russa que va fer un dibuix contra la guerra a Ucraïna i que dimarts va ser condemnat a 2 anys de presó. Xènia Diakonova, Vicenç Pagès Jordà, Àngels Marzo i Marta Vallverdú entre els guanyadors dels Premis Serra d'Or, que aquest any estrenen categories de còmic. Els esports.
La junta directiva del Futbol Club Barcelona es reuneix a partir de les 2 del migdia amb diversos temes importants damunt la taula, com ara l'estat de les negociacions pel finançament de l'espai Barça. El club laurana de comunicar a la UEFA com a molt tard demà si la temporada que ve jugarà els partits de competició europea al Camp Nou o bé a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. I el Barça de bàsquet pot assegurar avui matemàticament el factor pista pel play-off de quarts de final de l'Eurolliga si aquest vespre guanya el Palau l'Alba de Berlín. Mentrestant, el Joventut ha anunciat la renovació del base Guillem Vives fins al 2026.
I pel que fa al temps, pugen les temperatures, tret de la franja costanera aquesta segona meitat del dia, les màximes més altes entre els 27 i 29 graus, i es podrien assolir els 30 per primer cop aquest any. Sol amb bandes de núvols prims i alguns núvols baixos al litoral sense més conseqüències. És la 1:04.
Catalunya al dia amb Marta Romagosa.
Doncs comencem aquest Catalunya al dia pendents de la declaració institucional que ha de fer a partir d'ara la presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, després d'aquesta condemna del TSJ a 4 anys i mig de presó i 13 d'inhabilitació pels delictes de falsedat i prevaricació. De totes maneres, el tribunal ha obert la via de l'indult. Borràs ha triat just davant de la cambra catalana a l'exterior per fer aquesta declaració. Per tant, així que comenci, així que veiem moviment, doncs hi connectarem. També anirem al Departament d'Ensenyament, on s'acaba d'explicar el calendari de el nou curs escolar. Els alumnes de primària i secundària tornaran a les aules en dimecres, el 6 de setembre, i a les tardes també es farà classe. Per tant, canvi respecte a la manera com va començar aquest curs. Batxillerat i graus d'FP començaran després de la diada, el dia 12. També estem pendents de les explicacions que dona l'Hospital Clínic de Barcelona després que els ciberdelinqüents de Ransom House hagin complert l'amenaça i hagin publicat a l'anomenada internet fosca les dades robades de pacients i treballadors i professionals d'aquest centre, informació mèdica i documents administratius dels empleats i els professionals, un fet que reafirma que no s'ha pagat cap rescat. Acabem de saber també que Acció Climàtica acaba de declarar l'emergència cinegètica per la sobrepoblació de conills, en aquest cas atribuïda a la plana de Lleida. Això vol dir que es permetrà caçar conills a la plana de Lleida. També de la sèrie que hi vam començar a Terrassa per parlar de mesures inèdites per lluitar contra l'ocupació conflictiva de pisos, avui ens aturarem a Sabadell, on l'Ajuntament anuncia la compra de 3 edificis que estan ocupats per destinar-los a habitatge social. I també us explicarem com se les empesquen per sobreviure econòmicament llocs tradicionalment relacionats amb les activitats amb aigua, com el Congost de Mont-rebei. La falta per la sequera, la falta d'aigua, fa que algunes empreses i institucions ara promoguin rutes turístiques per zones menys concorregudes o que han emergit dels pantans. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, l'Omar Barón, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Doncs, com dèiem, pendents a aquesta hora d'aquesta declaració institucional de Laura Borràs, després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l'ha condemnada a 4 anys i mig de presó, però proposa un indult per evitar la presó. Estel Batet, bon dia.
Bon dia.
Abans de sentir Borràs, que de moment encara no hi ha el moviment que ens diu que està a punt de sortir, repassem exactament la lletra petita, què diu la sentència del que heu pogut valorar fins ara.
Doncs està condemnada a 4 anys i mig de presó, 13 d'inhabilitació. Fa menys d'una hora que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya feia publicar aquesta sentència, que, com deies, té aquest element, si més no sorprenent,
sorprenent, en primer lloc,
sí, que és un indult que proposa el govern espanyol per cobrir tota aquella part de la condemna que superi els 2 anys de presó, que és el límit a partir del qual es pot eludir en cas de no tenir antecedents.
És a dir, perquè no entrés a la presó.
Exacte, d'aquesta manera evitaria entrar a la presó. Això perquè ho diu el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Ho argumenta dient que és una pena desproporcionada, que és excessiva, però que és la que ha d'aplicar tenint en compte aquests delictes. No considera que hi hagués lucre personal i ho compensa, per tant, amb aquesta petició d'indult parcial.
Hi ha en l'escrit un vot particular discrepant, no?, d'un dels magistrats,
sí,
dels 3 magistrats.
D'una magistrada, concretament, és María Jesús Manzano, considera que Borràs no ha comès un delicte continuat de falsedat documental, al·lega que en tot cas en seria la inductora i que els altres 2 acusats, recordem, són Isaías Herrero i Andreu Pujol, en serien els coautors. Segons aquesta magistrada, la pena de presó per Borràs no hauria de superar els 21 mesos de presó, per tant tampoc no hi entraria, i discrepa del fet que Herrero i Pujol se'ls hagi absolt del delicte de prevaricació. A Isaías Herrero els condemna 2 anys de presó amb atenuant de confessió com a cooperador necessari d'un delicte de falsedat documental i Andreu Pujol a 1 any i 2 mesos per aquest mateix delicte. Recordaràs que van arribar tots 2 a un pacte amb la Fiscalia.
Per no entrar a presó, no?
No entrar a presó a canvi d'assumir els fets i d'incriminar la aleshores directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Laura Borràs, que fos Isaías Herrero, en teoria li hauria donat instruccions que acabés fent una feina sense necessitat de passar per un concurs públic, trossejant contractes. Falsificant també pressupostos per fer veure que hi havia més concurrència quan en realitat els contractes sempre anaven a parar a aquesta mateixa persona.
A la mateixa persona. Molt bé, doncs aquesta és l'explicació pendents que surti Laura Borràs.
Només un apunt, recordar que no és una sentència ferma,
sí,
i que per tant
es pot recórrer
al Tribunal Suprem.
Per tant, això també implica que com que no és ferma, Laura Borràs continua sent presidenta suspesa del Parlament.
Això representa que paralitza de moment, encara deixen stand-by tot el que es pugui derivar de conseqüències polítiques sobre la seva presidència al Parlament.
Doncs gràcies, Estel. Atents als moviments que hi hagi a l'exterior del Parlament de Catalunya, així que doncs vegem que Laura Borràs compareix davant dels mitjans de comunicació i connectarem. La una i pràcticament 10 minuts. Un altre dels grans titulars del dia és el que estan esperant moltíssimes famílies. El curs escolar 2023-2024 arrencarà el dimecres 6 de setembre, a jornada completa, i els estudis postobligatoris començaran el 12 de setembre. Ho ha anunciat el conseller d'Educació, Josep González Cambray, que ja fixa un calendari escolar per als pròxims cursos. Anem cap al Departament d'Educació. Sara Cañete, bon dia.
Hola, bon dia, Marta. Doncs el conseller defensa que aquesta data és el camí del mig. Els sindicats proposaven el divendres 8 de setembre, mentre que les famílies demanaven fer-ho quan abans millor, i això seria el dilluns 4. Per això s'aposta per aquesta data intermitja, per aquest dimecres 6 de setembre. També per tancar aquest debat sobre quina ha de ser la data d'inici del curs, es fixa el criteri que marcarà el calendari dels propers anys. Escoltem el conseller Josep González Cambray.
Fixem un criteri estable d'inici de curs pels propers anys. I, per tant, des del Departament d'Educació, avui també compartim que en horari lectiu complet començarem el curs a les escoles i a l'ESO el quart dia laborable de setembre i començarem el curs a batxillerat i cicles formatius el primer dia laborable després de la diada.
Doncs aturem aquí aquesta informació que és d'interès per totes les famílies perquè ja vegem amb un paper a la mà i saludant a diferents persones de Junts per Catalunya. A més, el mateix expresident Quim Torra, Laura Borràs, és just davant del micro, que està instal·lat a les portes del Parlament de Catalunya. És el que estàvem esperant, aquesta declaració institucional, després, doncs, de la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de condemnar-la a 4 anys i mig de presó, però, com ara ens explicava l'Estel Batet, amb aquesta proposta d'indult perquè pogués evitar d'entrar en un centre penitenciari. Hi ha també la suma de 13 anys d'inhabilitació per als delictes de prevaricació i falsedat documental. Escoltem en directe Laura Borràs, que ja es disposa a fer aquesta declaració a les portes del Parlament de Catalunya. Sentim de fons alguns crits i alguns aplaudiments. Per tant, les imatges només ens fan veure qui hi ha just darrere seu donant-li suport, no pas a l'altra banda, on suposem que també hi ha gent que li està donant suport. L'escoltem en directe, així que...
Gràcies.
És ella, és Laura Borràs.
Moltes gràcies. Moltes gràcies a... Moltes gràcies a tots. Gràcies. Gràcies a tots per ser avui aquí. Deia Montesquieu que no hi ha tirania més cruel que la que s'exerceix a l'empara de les lleis. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a Catalunya, com diu el president Torra, m'acaba de condemnar a 4 anys, 6 mesos i 1 dia de presó, a 13 anys d'inhabilitació especial i a 36.000 euros de multa. No he tingut un judici just i, per tant, no podia esperar una sentència justa. He hagut de demostrar i he pogut demostrar la meva innocència davant del tribunal. Però a l'Estat espanyol ni tan sols això li ha estat suficient per impedir aquesta aberració judicial, que és també una aberració democràtica. Presó i inhabilitació per delictes que no he comès. Abans del judici, molta gent va afirmar que era evident que si jo no fos qui fos i representés el que represento, aquest judici no s'hauria celebrat mai. Per tant, resulta evident que aquesta sentència no s'hauria dictat mai si jo no fos qui sóc i representés el que represento. Però precisament perquè sóc qui sóc i sóc com sóc, no em resigno, no em doblego i no m'aturo en la meva lluita per defensar la meva honradesa No m'aturo en la meva lluita per defensar la meva honradesa i per reclamar una absolució que amb tota seguretat algun altre tribunal proclamarà. Mantinc tota la fermesa. Mantinc tota la determinació per plantar cara, perquè tard o d'hora s'acabi fent justícia. Sí que us demano, i sí que demano a tots aquells que considereu que no he tingut un judici just i que, per tant, considereu que aquesta no és una sentència justa, que no normalitzem aquest atropellament democràtic. No podem normalitzar i acceptar resignadament aquesta justícia simulada. Jo no em resigno. Ciceró pensava que és el caràcter d'una persona valenta i determinada no deixar-se alterar per l'adversitat i no abandonar el seu lloc. Doncs bé, aquesta sentència ni és ferma ni és justa i no m'impedirà seguir treballant per l'únic objectiu pel qual vaig entrar en política, que és assolir la independència de Catalunya. La sentència, aquesta sentència, és tan execrable com era previsible, perquè és la culminació d'un procés pervertit des del seu inici i és fruit d'un judici en el qual ni tan sols se m'ha respectat el dret a disposar d'un jutge imparcial. Per tant, a tots aquells que m'havien sentenciat abans del judici i a tots aquells que em voldrien apartada de la política i que no han pogut ni dissimular que esperaven que el TSJ els fes la feina, els convido a reflexionar. A reflexionar si tot s'hi val. Els convido a que diguin si estan disposats a aprofitar-se dels efectes de la repressió espanyola contra l'independentisme per usar-los amb finalitats partidistes. Els convido a no perseverar en aquest error de fer la farina blana a l'aparell de l'Estat que persisteix en un intent claríssim, el de destruir el moviment independentista. Jo resisteixo. Jo em rebel·lo contra la injustícia i la seguiré combatent. Sóc una persona íntegra i no he comès cap delicte. Però la meva innocència o la meva culpabilitat no la pot determinar un tribunal polititzat que actua al servei de la unitat d'Espanya. La meva honestedat no és a les seves mans. El rumb de la meva vida, però, sí. Altres persones van decidir pactar amb la Fiscalia per eludir la presó al preu que fos. Jo no ho vaig fer. Jo vaig escollir el camí més complicat, que és el camí de mantenir-me fidel al meu pacte amb la veritat. És un pacte que certament té costos i que no ha evitat la meva condemna. Però és també un pacte que em dona la força necessària per sentir-me lliure encara que m'hagin condemnat. Sortosament també hi ha hagut, hi ha molta gent que m'heu fet costat, des de la sintonia personal o simplement des de la més bàsica sensibilitat democràtica. A totes les persones que ni tan sols avui no es deixen portar per la maledicència i per totes les barbaritats que s'han dit i s'han escrit sobre mi, una vegada més, moltes, moltíssimes gràcies. Gràcies.
Doncs és la declaració institucional que fa a les portes del Parlament Laura Borràs després de saber-se la sentència, començant amb aquesta cita de Montesquieu: no hi ha tinença més cruel, no hi ha que la que s'exerceix, ha dit, a l'empara de les lleis, reclamant que no ha tingut un judici just, que no s'esperava una sentència justa. Ella diu que ha pogut demostrar en el judici la innocència que demanava al tribunal, ha dit que és una aberració judicial i que això no l'impedeix, que en aquests moments que no s'acaba aquí la seva lluita. Per tant, entenem evidentment que, com que no és una sentència ferma, i recorrerà esperant que alguna altra instància, en aquest cas el Suprem, li pugui donar la raó. Ara hem arribat a 1:45 de dues, és el que estàvem esperant, és una de les informacions destacades que ens deixa l'actualitat d'aquest dijous 30 de març. Hem sentit les paraules de Borràs i just abans que ella comparegués davant dels mitjans de comunicació per fer aquesta declaració que ara sentíem, doncs us explicàvem una altra qüestió d'interès per totes les famílies d'aquest país, que és les dates en què comença el pròxim curs escolar. Ja hem explicat, en connexió amb el Departament d'Educació, amb la Sara, que és el dimecres 6 de setembre, que començarà, per tant, entre setmana i a jornada completa, això pels més petits, i pels estudis postobligatoris el 12 de setembre. Hem escoltat també les declaracions del conseller, les explicacions del conseller Cambray, però ens falta saber, Sara, si encara ets aquí, què diuen d'aquest calendari els sindicats.
La reacció dels sindicats no s'ha fet esperar. El sindicat majoritari en el sector, USTEC, molestos perquè es comuniqués la data abans de la mesa sectorial que ja hi ha prevista per demà, han protagonitzat una protesta dins la conselleria. Yolanda Segura n'és la portaveu.
No només convoca una roda de premsa el dia abans, sinó que ja anuncia en els centres educatius la data d'inici de curs abans de que ho sapiguem les organitzacions sindicals i abans de fer aquesta negociació, perquè teòricament havíem de negociar quin dia era el més favorable a posar en postures per començar.
El Departament defensa que s'ha escoltat i informat a tothom alhora i que la mesa de demà està pensada per tancar qüestions més tècniques, sobretot per com ha de ser la preparació d'aquest inici de curs que mestres i professors necessiten. Per modificar aquest calendari s'ha esgotat el nombre màxim de dies lectius que permet la llei. Se'n faran 178 en total, i això també implica que no s'haurà d'augmentar el nombre de dies de compensació, que quedarà en 4 com el curs passat.
Gràcies, Sara. Doncs ara fem una aturada en el relat de l'actualitat, densa actualitat avui, per saber com tenim la circulació i la previsió del temps. D'entrada, carreteres, autopistes i transport públic. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs només dos punts conflictius a les carreteres: la G521 tallada a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès, en totes dues direccions a causa d'un accident, segons informen des de trànsit, i a la C32 Sud, retencions a l'altura de Viladecans en direcció Barcelona a causa d'un camió avariat que ocupa part del carril dret. El transport públic ara mateix sense noves incidències, segons els diferents operadors.
I ens queda el temps, la previsió d'en Francesc Mauri.
Amb el suport de l'Associació Catalana de Municipis, la força del municipalisme.
El termòmetre en funció de les comarques ben variat. De fet, avui esperem que la temperatura encara pugi més a l'interior i Pirineu, i atenció en algunes comarques de Ponent, de l'Oest, on el termòmetre arribarà a valors de 25 a 29 i puntualment es podrien fregar els 30. Estables al Pirineu, estables a la costa, per tant bastant més baixes que la resta del país, però amb una tendència, per exemple, de cara a demà, a pujar descaradament el termòmetre a la costa sud, costa de l'Ebre, costa Daurada, fruit del vent aponentat que bufarà amb una certa intensitat. Demà baixarà en conjunt a Catalunya la temperatura, tret també de la zona de l'Empordà o la Catalunya Nord, i el cap de setmana encara baixarà més a tot l'interior i Pirineu, però es mantindrà la línia costanera. Els propers dies, poques complicacions, si bé el màxim d'inestabilitat arribarà dissabte a la tarda a punts del Terç Nord, amb ruixats que en el cas del Pirineu serien en forma de neu per sobre de 1.500 metres.
Sabies que hi ha una entitat que agrupa gairebé la totalitat dels municipis de Catalunya, els quals presta serveis, suport, formació i eines per servir més bé la gent?
És l'Associació Catalana de Municipis i, entre moltes altres coses, impulsa l'acció climàtica, la qualitat de vida i la prosperitat als pobles i ciutats, perquè tots els municipis són igual d'importants.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Més novetats. L'Hospital Clínic de Barcelona confirma que els hackers han publicat a la internet fosca fins a 4 gigas de dades personals de pacients, professionals i proveïdors, sustretes amb el ciberatac de començaments de mes. L'Agència de Ciberseguretat considera que són dades desestructurades i que probablement és només una primera onada de publicació d'informació sustreta. Els Mossos asseguren que els segueixen els rastres i que l'ús d'aquestes dades per part de tercers pot ser constitutiu d'un delicte. Anem, doncs, cap a l'Hospital Clínic Miquel Jarque, bon dia, explica'ns-ho.
Hola, molt bon dia. Doncs Ramson House, el grup de delinqüents que va atacar l'Hospital Clínic, compleix l'amenaça i ha publicat aquestes dades robades en internet fosca. La informació filtrada és un lot de 4 terabytes per les quals reclamen 4 milions i mig de dòlars. Informació robada amb dades de pacients i personal que s'han fet públiques. Antoni Castells, director mèdic de Clínic, detallava les dades compromeses.
Dades amb un pes del voltant de 3-4 gigas. Això correspon aproximadament a l'1 per 1.000 de les dades sostretes, aquelles 4 teres que parlàvem anteriorment, dades que corresponen, dades de caràcter personal, de pacients, de professionals, de col·laboradors i de proveïdors de l'hospital.
L'Agència de Ciberseguretat espera, segons la forma de treballar dels pirates informàtics de Ramson House, que les dades es segueixin filtrant per lots. Tomàs Roy és el director de l'Agència Catalana de Ciberseguretat.
Els següents passos que preveiem és que en un temps de potser 2 setmanes es tornin a publicar dades com les que s'han publicat de la mateixa naturalesa i format que l'actual publicació d'aquesta mostra de dades de prova de vida. L'objectiu és de mantenir l'extorsió, de mantenir doncs, la voluntat de rebre una compensació econòmica.
Extorsió que es fa a través d'un canal de Telegram i d'un xat privat. Qualsevol persona que cregui que és víctima del robatori, ens diuen els Mossos d'Esquadra, ho poden denunciar a qualsevol comissaria. A Catalunya, això sí, hi ha de mitjana 600 atacs d'aquest tipus a l'any. Per tant, missatge de calma també des del cos policial, que diuen que aquestes dades no tindrien tant de valor a la xarxa. Pel que fa al servei assistencial que presta l'Hospital Clínic de Barcelona, està funcionant ja al 100%.
Gràcies, doncs, Miquel Jarque. Bon dia.
Molt bon dia.
Segon capítol avui dels reportatges que us estem explicant sobre com lluiten alguns municipis contra les ocupacions d'habitatges. Ens n'anem avui a Sabadell, on l'Ajuntament ha anunciat una mesura inèdita. Comprarà 3 edificis que estan ocupats, instarà el desallotjament i destinarà els pisos a habitatge social. Marta Vallès, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
És el primer ajuntament que pren aquesta iniciativa?
Doncs mira, he fet una exhaustiva recerca i sembla ser que sí. Hi ha hagut ajuntaments, com per exemple el de Barcelona i d'altres, que han comprat blocs que havien anteriorment estat ocupats i els han destinat a habitatge social, però en el moment de l'adquisició estaven ja buits. En aquest cas, no. Són edificis amb ocupacions conflictives. L'anunci el fa el regidor d'Acció Social i Habitatge de Sabadell, Eloi Cortés.
Estem treballant des de fa unes setmanes amb diversos grans tenidors i fons voltor la negociació per comprar blocs sencers ocupats i que sigui l'Ajuntament qui s'encarregui de desallotjar aquests blocs sencers ocupats i que són ocupacions conflictives.
En principi, l'Ajuntament negocia comprar 3 blocs que estan als barris de Gràcia, Can Puiggener i la Creu Alta. Busca comprar a bon preu perquè després, un cop desallotjat, haurà de reformar els edificis abans de posar els pisos dins el parc d'habitatge municipal. Aquesta mesura, diu Cortés, resol de cop 2 problemes.
Combatre les situacions conflictives i que generen problemes als nostres barris, treballar per erradicar-les d'arrel, tenint en compte, doncs, deixeu-me dir així també, a vegades la lentitud de la justícia i també la desídia d'alguns dels grans propietaris a l'hora d'actuar i també posaríem més pisos a disposició de part d'habitatge. Estem parlant que podríem guanyar entre 40 i 50 pisos.
I ha afegit que la lluita contra les ocupacions conflictives l'han fet també per altres vies.
Hem treballat per donar cobertura a la policia municipal perquè pugui actuar i evitar les ocupacions en el moment en què es produeixen. El mandat passat, del 2015 al 2019, es van aturar 63 ocupacions. En el que portem d'aquest mandat, del juny del 2019, s'han aturat 238 ocupacions o temptatives d'ocupació. l'ocupació. També hem treballat amb la Fiscalia i els jutjats per accelerar els desallotjaments en casos de conflictivitat i de problemes de seguretat pels veïns.
Actualment a Sabadell es calcula que hi ha unes 60 ocupacions d'aquest tipus que generen conflictes.
Gràcies, Marta. I hem començat el programa també amb una altra novetat, que és que Acció Climàtica acaba de declarar l'emergència cinegètica per la plaga de conills a la plana de Lleida. Això vol dir que permet caçar de forma excepcional fins al 30 de setembre. Pere Joan Álvarez, en quines comarques es declara aquesta emergència cinegètica?
Hola, bon dia. Doncs la mesura publicada avui afecta les comarques del Segrià, la Noguera, l'Urgell, el Pla d'Urgell, la Segarra i les Garrigues, a un total de 75 municipis i una norantena d'àrees privades de caça. La declaració d'emergència cinegètica forma part del paquet de mesures del Departament d'Acció Climàtica per reduir les densitats de les poblacions de conills a les zones on la plaga malmet les plantacions dels pagesos. Entre els mesos de setembre i octubre d'aquest any, un cop finalitzat el període de declaració d'emergència cinegètica, es farà un nou cens amb l'objectiu de comprovar si les captures estimades han assolit la reducció de les poblacions de conills prevista.
Gràcies, hem arribat a 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Nova campanya de la Fundació Sergi per aconseguir una desena d'habitatges socials que s'afegeixin als 14 que ja tenen. Busquen petits propietaris de Girona, Salt i Sarrià que els accedeixin als pisos buits. A canvi, els reformaran amb els lloguers. Part d'ells es destinaran al programa Habitatge per a Dones Supervivents per contribuir a refer la vida de víctimes de violència masclista. La nostra companya Maria Rovira Girona ha parlat amb una d'aquestes dones supervivents, és la Chandler, i amb un dels responsables del projecte.
Tenir un sostre per refer la vida, ens diu la Chandler, és com treure una persona d'un oceà amb una nova oportunitat, en aquest cas a través de la Fundació Sergi.
Vivint aquí, només el meu fill i jo, la sensació que hem tingut és casa nostra. I no de preocupar-nos en aquell moment de sortir d'una situació tan bèstia, vital, com que ni acabes de respirar bé durant mesos. Jo crec que en aquell moment el que necessitava és el meu espai per respirar, plorar, hòstia, que no puc més.
Sortir d'una situació extrema, qüestió de supervivència.
Per les dones maltractades, jo crec que el més normal és d'anar corrents a la teva família. Però per les dones estrangeres, o que tenim família fora de Catalunya o no sé què, en el meu cas cap a Califòrnia, no saps. I no és una decisió fàcil, però és una decisió que és supervivència. O has de fer-ho perquè, si no, acabaràs morta. I amb un fill petit, en el meu cas 3 mesos, no havia manera de quedar-me morta. Havia de cuidar el meu fill.
Fomentar la reconstrucció personal i social de les víctimes de violència masclista. Marc Pontonet, coordinador de l'àrea d'habitatge de la Fundació Sergi.
Mirem de fer un acompanyament que li diguem no directiu, que no sigui intrusiu, deixant triar a les dones que entren al nostre projecte, doncs deixant triar una mica el que volen fer i depèn de les seves necessitats, fem un acompanyament més intens o menys. Per tant, llavors, bueno, estem una mica al costat per el que puguin necessitar i allà estem. First I was afraid,
I was petrified. El repte de començar de zero per la Chandler.
És un estat de xoc i no saps realment què hi ha, que has d'entrar confiant. Vivint aquí, em costava de treure aquest estat de pànic i creure que, val, això és la meva casa, vale. Sí, xoc. No hi ha paraules, no hi ha aquest punt de socialitzar-se. No tens energia.
I amb el pas del temps, la remuntada.
Cada vegada em trobo més ubicada a Girona, més també feliç, més estable, orgullosa també, amb circumstàncies horribles, però al final tinc el meu cap i també el meu cos aixecat. I will survive.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Més coses. Protecció Civil posarà el pròxim 12 d'abril el sistema d'alertes per mòbil al Camp de Tarragona. El provarà a Terres de l'Ebre i al Penedès. És la segona prova que es fa a Catalunya després de la que es va fer a Lleida, a l'Alt Pirineu i Aran, on, per cert, es van detectar algunes disfuncions. Clara Chavarría Domingo, després d'aquell primer assaig, s'ha introduït algun canvi o millora en el sistema?
Sí, tot i que des de Protecció Civil es va fer un balanç positiu de la prova, sí que es va detectar que alguns mòbils no van rebre l'alerta o bé la van rebre més tard. El que s'ha fet amb aquestes incidències és traslladar-les a l'Estat, que és qui ha implementat aquesta eina i té la capacitat tècnica per anar introduint les millores. Ho ha explicat Marta Cassany, directora general de Protecció Civil.
Ja els hem traslladat a l'Estat, però també estem una miqueta esperant, doncs, que en cada prova pugui anar avançant una miqueta i si finalment després de les quatre proves encara veiem temes doncs, que encara trobem mancances, doncs també ho continuarem traslladant.
La directora general la referia a les quatre proves que s'han de fer a Catalunya. Concretament en faran dues més, una el 27 d'abril a Girona i a la Catalunya Central i l'altra el 31 de maig a les comarques de Barcelona.
I pel que fa a la prova que es farà a Tarragona i al Penedès, quins detalls han donat?
Doncs de la prova prevista pel dia 12 d'abril es farà a partir de les 11 del matí. L'avís arriba en forma de missatge emergent en català, castellà i anglès i ho fa acompanyat d'un so molt estrident que no cessa fins que l'usuari prema alguna tecla del mòbil. També han destacat la importància de configurar el telèfon per a rebre aquest tipus de missatges i a més s'enviarà una enquesta als ciutadans per saber com ha anat la prova.
La sequera obliga a repensar i adaptar les activitats turístiques vinculades a rius i pantans. És el cas de municipis com Àger, a la Noguera. Davant la falta d'aigua al Congost del Montrevell, una de les joies naturals del Prepirineu, ara sí ofereixen rutes alternatives. Roger Segura es proposa descobrir zones que no eren tan concorregudes o que directament han emergit dels embassaments.
Hola, bon dia. Sí, és el cas de les antigues mines de carbó de Corçà, que ara són visitables a causa del baix nivell d'aigua del pantà de Canelles. És el més gran de Catalunya i està al 21%. Durant el mes d'abril, l'Ajuntament preveu rehabilitar l'antic camí de la Reclua per facilitar l'accés a una explotació que va estar en actiu del 1940 al 1960. Ho justifica l'alcaldessa d'Àger, Mireia Burgués.
Es tracta d'adaptar-se a la nova situació i esperem que no, però és possible que aquesta situació es pugui allargar, ja de moment ja són l'any passat i aquest, ja ens portem dos anys.
La falta d'aigua impacta directament en les empreses turístiques que es veuen obligades a treballar a mig gas i amb menys personal. És el segon any que caiacs i vaixells no poden navegar pel Congost de Montrevell i per això s'ofereixen alternatives com ara rutes per finestres, coneguda popularment com la muralla xinesa. Ho valora Paula Maestre de l'empresa Montsec Activa.
Hem passat d'estar ple a estar com està ara. I llavors aquestes frances ens preocupa i més que res no només ens afecta a nosaltres com a empresa, sinó que afecta a tota la vall, restaurants, allotjaments, afecta a tot el municipi i a tota la comarca i part de la comarca del Pallars Jussà.
I hi haurà feina per totes les empreses?
Doncs no se sap, perquè evidentment molta gent el que vol és visitar Montrevell. Amb tot, altres firmes que treballen a la zona han optat per traslladar l'activitat a pantans on hi ha més aigua. És el cas d'Àger Aventura, que aquest cap de setmana ja oferirà rutes a Camarasa. Ho explica un dels seus responsables, Roger Pifarrer.
De moment comencem amb els caiacs i més endavant veurem si el tema dels vaixells també encaixarà o no. I continuar amb el tema del vol en parapent, l'hem potenciat una mica més aquest any que els d'altres anys, ja que el tema de l'aigua pues, està complicat.
La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre assenyala que la conca de la Noguera Ribagorçana es troba en situació de prealerta per sequera. Insisteix que hi ha uns usos prioritaris per a l'aigua. Són, per aquest ordre, el consum d'aigua de boca, el regadiu, els usos industrials i, finalment, els lúdics.
En 10 anys, 149 municipis lleidatans, el 65% han perdut habitants. Ara tenen en total 6.600 veïns menys. Frenar aquesta tendència i aconseguir que el món rural guanyi població és un repte majúscul que s'aborda avui i demà en el primer Congrés Català de Repoblament. Es fa a la Llotja de Lleida i s'hi han apuntat unes 300 persones. Estela Bussoms, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Institucions públiques i emprenedors privats comparteixen experiències contra el despoblament i també es posen sobre la taula signatures pendents.
Sí, una de les més importants és l'accés a l'habitatge per als qui es volen quedar al poble o per a gent que s'hi vulgui traslladar des de la ciutat. Un exemple és el de Maldà, un poble de 240 habitants de l'Urgell, on han fet una aposta per reformar immobles buits per habilitar-hi pisos socials. Sebastià Mata és el tinent d'alcalde.
Tot i que la situació és fatal, és una finestra d'oportunitat, no tot està per fer. Llavors, com que tot està per fer, ens podem permetre exercir la imaginació i aprofitar tots aquests habitatges buits que tenim avui dia per mobilitzar i donar solucions habitacionals a la gent del país.
També participa al Congrés Marta Lloret, impulsora d'un projecte de masoveria en masies deshabitades que ja ha aconseguit donar vida a 16 cases i en té una vintena més en procés. I es queixa, en aquest cas, d'excés de burocràcia.
Per exemple, els permisos d'obres, que jo crec que hi han de ser, tarden molt a ser concedits quan estem parlant a vegades d'emergències, de cases que estan a punt de caure i que el temps en juga molt en contra.
Marta Lloret ha compartit taula amb dues activistes, la veterinària i ramadera Imma Puigcorbé i Marta Llubic, ànima de la botiga més petita del món, al petit poble d'Altron, al Pallars Sobirà.
Fem una funció social, mediambiental, i la pagesia jo crec que s'ha de potenciar i sobretot donar-li el sentit que ha de tenir, no?
El meu objectiu era fer que la gent que sempre es mou pel fons de les baixes, les capitals de municipi o de comarca, tinguin una excusa o un atractiu per sortir d'aquest fons de vall i desplaçar-se als pobles petits com és el meu, que té 55 habitants.
El Congrés, impulsat per la Diputació de Lleida, s'allargarà fins demà i s'hi presentaran també experiències de repoblament d'altres territoris com Galícia o Terol.
Al fons marí de la costa de Llançà, a l'Alt Empordà, hi han replantat més de 200 feixos de posidònia que els temporals de l'any passat van arrencar i que els pescadors o els mateixos veïns han anat recuperant de la platja. Forma part d'un projecte pilot de l'entitat Submont per restaurar zones degradades del litoral Fèlix Martín. Bon dia.
Hola, bon dia.
Quina diferència hi ha del que han fet ara respecte d'altres iniciatives anteriors?
Que s'ha optat per recuperar la posidònia arrencada del fons del mar de forma natural, que acabaria morta, i intentar que torni a arrelar. No és una feina fàcil, com ha explicat pel Catalunya al Dia el tècnic de l'entitat Submont, Andreu Dalmau.
La posidònia és una planta molt delicada, difícil de replantar, i que, per tant, l'objectiu del projecte no és aconseguir un 100% de supervivència, sinó provar una metodologia per recuperar feixos que d'altra manera estarien perduts e intentar que siguin viables gràcies a tornar-los a fixar al fons marí.
I, per exemple, ens han ensenyat imatges d'un submarinista fent fa no fa de jardiner, però al fons del mar, posant feixos de posidònia, falcant-la al terra del fons i posant un número a cadascuna per tenir-ne un control.
Portem més de 235 feixos replantats, que són feixos recuperats, que d'altra manera no haguessin pogut sobreviure. El que és innovador de la nostra iniciativa és que s'utilitzen feixos que han sigut arrencats de forma natural, per tant, no s'impacten praderies sanes per tal de provar de replantar feixos.
Això després que ara fa unes setmanes explicàvem aquí mateix que havien posat una mena de cubells amb aigua a la mateixa platja de Llançà, al costat de la confraria de pescadors, perquè qui trobés restes de posidònia a la costa, doncs la recollís i la diposités a dins. Han fet una selecció, i és que la posidònia és força delicada i les peces que estan millor és el que estan replantant aquests dies.
Aquest any el govern destinarà 25 milions d'euros a promoure la creació de noves instal·lacions de biogàs en explotacions ramaderes. L'objectiu és que el 2030 tinguem el triple de plantes cara. L'anunci l'ha fet la consellera d'Acció Climàtica Teresa Jordà a la inauguració del Congrés BIT, que s'ha coincidint amb el mercat del RAM. Anem cap a Vic. Nàtia Adella, quin ritme s'aniran obrint plantes de biogàs?
Hola, bon dia, Marta. Doncs mira, se'n volen crear 90 de noves en 7 anys. Això són unes 10 o 13 plantes noves cada any. S'estima que la inversió pot estar al voltant dels 200 milions d'euros. La subvenció d'aquest any vol cobrir el 80% de la inversió que hagi de fer el ramader. Pel que fa a les plantes que ja existeixen, les volen ajudar a convertir el biogàs en biometà. Ho explicava la consellera Teresa Jordà.
Aprofitar els recursos orgànics per generar biogàs. És un pla que hem dotat per aquest any 23 de 25 milions d'euros. De fet, hi ha dues línies per la instal·lació de plantes i l'altra és justament per la connexió a la xarxa de distribució de gas natural en aquests moments per biometà.
Jordà ho ha anunciat poca estona després que la plaça Major de Vic s'enlairessin un munt de globus aerostàtics. Tot un símbol, tot un tret identitari d'aquest tret de sortida del mercat del RAM.
C'est magnifique. Une petite place. Très joli. Je suis très fidèle ici.
Germanor, fas comunitat i el fet ja la il·lusió de sortir de la plaça Major, no? D'aquesta plaça tan emblemàtica ja pues, sempre fa il·lusió.
Aquest any, el concurs internacional, que arriba a la 40a edició, hi participen 25 equips d'aquí i de l'estranger, perquè la plana de Vic és una referència per a aquesta pràctica.
Gràcies, Nati. I ara marxem al Pirineu, on estan començant a aflorar unes construccions que han passat desapercebudes durant dècades enmig de la muntanya. Són un seguit de llobateres, és a dir, trampes per atrapar llops que la gent del Pirineu va utilitzar durant segles, però que fins ara ningú havia estudiat ni catalogat. Lladorre, Eloi Barrera, bon dia.
Hola, bon dia.
Tu has visitat una d'aquestes llobateres aquí al Pallars Sobirà. Abans que res, explica'ns ben bé què són i com eren.
Sí, doncs mira, les llobateres eren trampes que es construïen enmig de la muntanya o a prop dels pobles o a prop dels camps de pastura i que servien per això, per capturar els llops que atacaven el bestiar. Solien ser murs de pedra circulars, uns 10-12 metres de diàmetre, i els ubicaven sempre a sota d'un penya-segat, d'un petit precipici. Els col·locaven així estratègicament perquè el llop hi pogués caure i quedés atrapat a dins.
Al mig d'aquesta llobatera, d'aquest cercle de pedra, posaven el que se'n diu el piló, on posaven el que viu, un corder, un cabrit. El llop s'acostava, clar, i deia, uf, ja tinc el sopar, començava a baixar per la penya fins que arribava un moment en què havia de saltar. I aleshores, un cop a dintre, doncs el trobaven superesgotat a dintre, de que havia intentat excavar, havia intentat saltar, havia intentat de tot. I aleshores venia quan el mataven.
La Cristina Simó és la tècnica de l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu que està investigant aquestes llobateres del Pirineu. De moment ja n'ha trobat una dotzena de confirmades, però n'està estudiant una dotzena més. La llobatera que hem visitat nosaltres, la de Lladorre, encara s'utilitzava fa unes dècades, segons ens ha explicat l'alcalde Salvador Tomàs.
A veure, això no és que faci massa temps, això. És el meu pare i el meu padrí. Vull dir, això he vist funcionar això encara.
La recerca l'han fet al Pallars Sobirà, però se sap que hi ha altres llobateres semblants a diversos punts del Pirineu, com la Cerdanya o l'Alt Urgell.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Tres quarts de dues, l'escultor Jaume Plensa ocupa la Pedrera de Barcelona amb l'exposició més gran que ha fet mai a la ciutat. Més de 100 peces de diverses mides, moments i estils, que tenen com a fil conductor la poesia i les lletres tan presents sempre en la seva obra, Montse Mas.
Sí, moltes neixen de poemes de Shakespeare, Dante o Vicent Andrés Estellés, els seus autors de referència, i han pres forma unint símbols i lletres d'alfabets diversos. Un estil molt Plensa, que, com ha explicat l'artista La Pedrera, l'ha marcat des dels seus inicis fa 50 anys.
Va ser una decisió dient, bé, faig servir ferro, faig servir fusta, faig servir plom, faig servir vidre, per què no faig servir textes si és tota la meva tradició d'infància a casa meva estava plena de llibres? I vaig decidir utilitzar com a material el texte.
A banda de la sala d'exposicions, hi ha obres al terrat, les golfes, els patis interiors i també a l'exterior, al carrer, on trobem ja un dels seus emblemàtics i enormes caps de dona. A l'edifici de Gaudí, les peces s'hi troben com a casa, afegeix Plensa.
Els museus i les sales d'exposicions tendeixen a ser com hospitals. Sembla que les obres estiguin més aviat malaltes i descansant. I aquí, en canvi, té aquest punt estrany entre l'ensunyació d'un creador com Gaudí, el sentit quotidià d'una casa i després com si entressis al cap d'una altra persona. Jo crec que això ha sigut un diàleg extraordinari.
L'artista també ha celebrat la seva exposició a Barcelona, on fa temps que projecta, encara sense èxit, deixar-hi una de les seves escultures monumentals, com tenen altres grans ciutats del món.
I jo, que de nen, passejant pel Passeig de Gràcia, bé, aquest edifici, mai m'hagués imaginat un dia formar part d'ell. El que em fa més il·lusió és formar part de la memòria que estem construint a partir d'avui. Per supost, un dia m'agradaria fer una peça aquí, però no per fer-la, sinó per deixar un llegat de la nostra generació.
La mostra serà a La Pedrera fins al 23 de juliol.
Tret de sortir d'aquest matí de la 34a Mostra de Teatre Infantil i Juvenil d'Igualada, la fira referent en el sector dels espectacles familiars, aquest any es recuperen tots els espais i formats amb propostes molt innovadores per a públic del 0 als 18 anys. Montse Gené, quines obres hi han pogut veure els més petits, però també els programadors que van allà a veure què troben?
Bé, de les 30 obres que es poden veure aquest any, avui han engegat les primeres 4 de manera simultània. A l'Escorxador hem pogut veure Cry Babies de The Followers, pensat pel moment de canvi que suposa l'adolescència quan veus que el món no és el que t'havien promès i et pengen etiquetes.
No, és que el 17 sembla una criatura estranya perquè et queix en part del cos d'una forma tan desproporcionada.
Total, total. Bueno. Vas a ser tu, a ser la reina, la nena, la muñeca...
El bringat, la gorda,
la puta, el canyós...
El Teatre de l'Aurora, una proposta més intimista i reflexiva, l'Arbre del Teneré, de la Negra, que juga amb la llum i la foscor.
L'Arbre del Teneré va morir eixa nit sense lluna. Uns diuen que va ser la mala sort, uns altres que la sort no existeix.
I a l'Ateneu, les petites coses de la companyia de les Illes La Mecànica, que ha aixecat passions. Amb un tema que ens deixa els adults ben retratats quan diem, però no deixem el mòbil, tot i que ens ho reclamen.
Tot el dia estic
passa mirant el mòbil a vegades, però jo el veig.
I ha tingut molt bona acollida.
A mi m'ha agradat molt perquè sí que els pares sempre han estat mirant el mòbil.
El director de la mostra, Ramon Giné, valora aquesta mirada des del món dels nens.
Jo crec que és molt necessari escoltar la gent jove i escoltar també els nous creadors, no? Perquè no és el mateix un espectacle que parli i interpel·li els joves que té 50 anys que una persona que en té 20 i interpel·la els joves. Jo crec que això és molt important.
Una companyia francesa, Les Arts Bleus, farà parkour coreografiat aprofitant els edificis de la plaça de Calfont, i el Cirque Pardieu utilitzarà una tècnica cinematogràfica i poètica en una instal·lació de gran format al Parc Central.
Pilarín Vallès, Roser Capdevila o Aurora Altissent són tres de les protagonistes de l'exposició sobre il·lustradores catalanes del segle passat que obre les portes avui al Museu d'Història de Catalunya. Són 35 dones que han estat molt presents en la nostra vida quotidiana a través de les seves obres, Marc Garriga.
Il·lustríssimes, dones que han dibuixat el segle XX, vol donar veu a aquestes dones que no van obtenir en el seu moment el reconeixement que es mereixien. Una d'elles, Pilarín Vallès, ha reivindicat a Catalunya Informació la implicació de les seves companyes de professió i ha agraït que finalment se'ls doni visibilitat.
Estàvem al mig del fregat. Tothom feia el que podia de la manera que podia. I que hagin tingut aquesta voluntat dels que vam treballar en aquell moment, amb consciència o no, de canviar les coses, però d'alguna manera la teníem, eh? I aquest reconeixement s'agraeix moltíssim.
La sala d'exposicions pren la forma d'una ciutat amb carrers i les seves botigues per presentar les obres, la majoria provinents de la Biblioteca de Catalunya. La comissària Roser Pintó explica que han volgut mostrar cada tipus d'il·lustració al seu medi natural.
Els contes, les novel·les, estan a una llibreria, els quadres per pintar, les postals, les nadales estan en una papereria, les revistes estan al quiosc.
I si ahir era el Portal Blau, fa poca estona acabem de presentar, o acaben de presentar, la programació d'un altre festival d'estiu a l'Empordà. És el Sons del Món, que es farà del 21 de juliol al 7 d'agost a la Ciutadella de Roses. Félix Martín, explica'ns qui actuarà.
Sí, doncs, de fet, però, si posem música, Marta, segur que no caldrà dir massa res més. Aquesta és una versió de fa molts anys, segurament sonarà diferent ara, però no hi faltarà en el concert que faran a Roses. Són els veterans Germans Jackson, en l'únic concert a Catalunya aquest any. Seran a Roses, en concret, el dia 22 de juliol. Ells són els caps de cartell, però també hi actuarà, per exemple, un altre clàssic, Rafael. També hi serà Sas, que ja s'havia anunciat ara fa uns dies, el Sopa de Cabra, Antonio Orozco, Ara Malikian, Julieta o Vico. Concerts que tenen l'al·licient afegit de l'entorn, la Ciutadella de Roses, com ha destacat per al Catalunya al Dia el director dels Sons del Món, Xavi Pasqual.
Un espai patrimonial de primer ordre, on normalment no s'hi fan concerts, i que per l'espectador és un gran atractiu, doncs, poder veure aquests concerts en un espai farcit d'història pels quatre costats, amb jaciments arqueològics.
L'any passat van passar pels Sons del Món 26.000 persones, la meitat a fora de les comarques de Girona.
I Barcelona, que dedicarà un monument al pare de l'Eixample, Ildefons Cerdà, s'emplaçarà a la plaça de les Glòries i la previsió és que estigui enllestit a la tardor de l'any que ve. Jordi Corbalan, fa temps que se'n parlava i per fi Cerdà tindrà aquest reconeixement.
Sí, l'Ajuntament ha firmat un protocol amb els col·legis d'arquitectes i d'enginyers de camins, canals i ports per encarregar el disseny d'una intervenció artística permanent dedicada a l'urbanista. Els degans dels dos col·legis, Guillem Costa i Pere Calvet, han lloat la figura de Cerdà.
Va configurar una nova escala de ciutat i l'Eixample ha permès el desenvolupament urbà, social i econòmic de Barcelona. I ho ha fet adaptant-se als reptes que anaven apareixent. Era un model molt adaptable, cosa que això ha anat bé per la ciutat.
Crec que aquest monument que es farà en aquesta plaça serà una manera de reivindicar l'Ildefons Cerdà a casa nostra i fora de casa nostra.
Es convocarà un concurs internacional per al disseny del monument de gran format que s'instal·larà al Parc de la Canòpia de les Glòries. La ubicació elegida no és casual perquè Cerdà va dotar aquesta plaça d'un paper de centralitat en la trama urbanística de Barcelona. Janet Sanz és la tinenta d'Alcaldia d'Urbanisme.
Aquest és un lloc immillorable per fer homenatge precisament a tots aquests desitjos, no? Aquest somni utòpic que cada cop és més realitat a la Barcelona del segle XXI.
El monument, que tindrà un pressupost d'1 milió d'euros, s'emplaçarà just en el punt on es creuen la gran Gran Via, la Diagonal i la Meridiana. En aquesta zona hi ha un espai lliure al subsol que es podria integrar també a la peça artística.
I Xènia Diakonova ha guanyat el Premi Crítica Serra d'Or de Narrativa per al conte de l'Alfabet, Vicenç Pagès Jordà, que va morir l'any passat, el d'Assaig per Kennediana, Àngels Marzo, el de Poesia per al Rastre Rival, i Josep Pedrals, el de Literatura Juvenil, per al Joc del Penjat. Julio Manrique ha s'endut el d'Arts Escèniques per l'obra Animal Negre, Tristesa, d'Anja Healing.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2. Temps ara pels esports. Ara, just a les 2, ha de començar la reunió de la Junta Directiva del Barça, de caràcter ordinari, però amb diversos temes importants damunt la taula, com ara l'estat de les negociacions per al finançament de l'espai Barça. Eudald Serra, bon dia.
Bon dia. La directiva blaugrana té damunt la taula, a més d'aquesta qüestió, d'altres com l'anomenat cas Negreira, i també la manera d'afrontar el límit salarial del club de cara a la pròxima temporada. Hi ha unanimitat entre la Junta sobre la idea que el nou estadi és imprescindible, però s'ha d'abordar la millor manera de finançar-lo en el moment actual. El Barça necessita tancar el finançament de l'Espai Barça relativament aviat per poder comunicar a la UEFA en quin camp jugarà la pròxima temporada. La resolució no pot esperar gaire més, com dèiem, ja que la UEFA ha donat demà com a termini límit per saber si el Barça jugarà al Camp Nou o bé a l'Estadi Olímpic la temporada que ve partits de competició europea.
El Barça femení de futbol sabrà avui quin rival es trobarà a les semifinals de la Champions.
Sortirà del partit Chelsea-Olympique de Lió, que jugarà aquest vespre. Les angleses tenen un avantatge d'un gol de l'anada. Del possible rival blaugrana en parla l'entrenador Jonathan Giraldez.
Ara mateix, tant Lió com a Chelsea són dos dels millors equips d'Europa, això és una realitat. Qui mereixi classificar-se, doncs benvingut sigui. Serà difícil, ja sigui Chelsea o Lió. És cert que el fet de tenir la possibilitat de jugar a casa el segon partit ens dona, bueno, aquesta sensació de fortalesa, no?
Mentrestant, l'Arsenal s'enfrontarà al guanyador de l'eliminatòria Wolfsburg-PSG, també amb avantatge d'un gol de l'anada per les alemanyes. Ahir l'equip blaugrana va aconseguir aquesta classificació per les semifinals de la Champions per 5è any consecutiu, golejant la Roma per 5-1 i davant gairebé 55.000 espectadors. D'altra banda, l'Espanyol ja compta amb tots els jugadors per preparar el duel català de la Lliga de Primera Divisió Masculina d'aquest dissabte al migdia a Girona. Avui ja s'han entrenat amb l'equip blanc i blau els internacionals César Montes i Joselu, i el Barça també recupera tots els internacionals per preparar el partit de Lliga de dissabte al vespre al camp de l'Elx.
En bàsquet, el Barça afronta aquest vespre el partit de la 32a jornada de l'Eurolliga. Els blaugranes reben al Palau l'Alba de Berlín, el penúltim classificat a partir de 8:45.
Saruna Jacikevičius, el tècnic del Barça, parla del fet que avui ja es puguin assegurar matemàticament el factor pista als play-offs de quarts de final.
Sí, yo creo que Palau siempre nos apoya mucho, yo creo que es difícil aquí, agradecemos mucho a nuestros seguidores, claramente, pero claro, en la pista se juega 5 contra 5 y hay que demostrarlo cada día.
El Barça-Alba el transmetrem, com sempre, en directe al Tot Gira i a través de l'app i el web de Catalunya Ràdio. A més del Barça-Alba, avui es juguen dos partits més, Efes Virtus de Bolonya i Maccabi Milà. El Barça és ara mateix tercer a la classificació, un triomf de distància del Madrid i l'Olympiacos, que comparteixen lideratge. Mentrestant, el Joventut ha anunciat aquest migdia la renovació del base Guillem Vives fins al juny del 2026. Vives acabava contracte a finals de la temporada que ve.
Molt content de seguir a penya, de la confiança que m'ha transmès al club, tant el president com el Jordi. Un contracte d'aquestes característiques de tants anys em fa molt feliç pel que he jugat pel teu equip, que és el Joventut, per estar a casa amb la teva gent i molt feliç d'un dia com avui.
D'altra banda, els verdinegres ja saben que s'enfrontaran al London Lions el 12 d'abril a Badalona al play-off de vuitens de final de l'Eurocup. La penya va tancar ahir la fase regular, guanyant còmodament el Jet Cabelis, i es va assegurar la segona plaça del grup, o el que és el mateix, podrà jugar tant als vuitens i en cas de passar als quarts de final a casa i a partit únic.
I aquesta tarda a les 6 es fa la inauguració de la 12a edició dels Special Olympics, que es disputaran a Granollers fins diumenge.
Una cerimònia d'inauguració que es podrà seguir en directe per Esport 3. Sergi Grimau és el director dels Special Olympics.
Més de 1.500 esportistes d'arreu de Catalunya, d'Europa i de l'estat espanyol. Més de 1.500 esportistes participaran en aquests Jocs Especials de Granollers.
A banda dels 1.500 esportistes que hi competiran en 15 esports diferents, aquest esdeveniment mobilitza també 600 voluntaris, 100 equips tècnics i 80 entrenadors.
I acabarem a Udal amb futbol sala i waterpolo.
En futbol sala, el Barça viatja avui mateix cap a Antequera, on dissabte jugarà la final a 4 de la Copa del Rei. El tècnic del Barça, Jesús Velasco, creu que arriba en aquesta fase final en línia de joc ascendent.
Yo creo que no llegamos en el mejor momento, pero estamos en un momento de mejora. Creo que hemos tenido un bajón de juego y lo estamos recuperando. Motivación es muy alta. En general, estamos en un momento bueno.
Els blaugrana jugaran una de les semifinals amb el Palma Futsal. I a la Lliga Masculina de Waterpolo, aquesta tarda a les 4 juga el partit avançat de la 19a jornada entre el Club Natació Cavalla de Ceuta i el Club Natació Sabadell.
No t'ho pots perdre.
I avui, doble recomanació per acabar. D'una banda, el Festival de Pasqua de Cervera, que és el referent de la clàssica a Catalunya, que ha començat aquest matí amb l'espectacle familiar Atenti Potenti. Aquest que sentim ara mateix s'allargarà fins al 8 d'abril i s'hi poden sentir 10 produccions musicals en 5 espais diferents de la capital de la Segarra.
No són altres les dones, som molt a prop.
I també s'estrena el Romea a Barcelona, La Isla de l'Aire, la tornada de Núria Espert als escenaris catalans, on va debutar fa 70 anys. Ara ho fa amb un drama familiar protagonitzat per 5 dones, al costat de Vicky Peña, Teresa Vallicrosa, Miranda Gas i Candela Serrat. Un text d'Alejandro Palomas que estarà en cartell fins al 14 de maig. Fins demà a la 1. Adéu-siau.